I després de repassar l'actualitat d'aquest divendres, ja és el nostre estudi, Damià Lleó. Damià, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
Anem a repassar tot seguit les xarxes socials en una setmana a la que hem tingut de tot una mica, podríem dir. Bastant descafeïnada esta setmana, potser també perquè novament el terrorisme islàmic va atacar Londres, on a nit vam tindre finalment ja recompte de les eleccions legislatives celebrades, on Theresa May torna a guanyar sense majoria. Temes una mica polítics i que ja hem tractat aquí en les xarxes socials, però jo diria que la notícia de la setmana és que tant tu com jo, així a primeres, si ens ho posem a llegir la lletra petita, ja no, però tant tu com jo hem tingut la possibilitat de tindre un banc a les nostres mans.
Un banc, però no un banc d'estos que t'assentes al passeig marítim.
No
parlem d'este banc,
este
no?
Encara sortiria més car.
Sortiria més car, no?
Parlem del Banc Popular, que l'ha comprat el Santander per un euro.
Per un euro. I, bueno, convertint-se en el banc més potent d'Espanya i un dels més potents d'Europa, el Santander se va, en els últims anys, va adherint i va comprant bancs i caixes que han anat fent fallida.
Ara en parlem també d'esta proposta del govern andalús de, bé, qui aprovi el primer any d'universitat, què li passarà? No sé si tindrà matrícula gratuïta. De seguida ho parlem a les xarxes socials. Anem per feina, vinga, anem a explicar com ha estat això d'aquesta compra per un euro, perquè ja hem dit, hem de començar a llegir la lletra petita. Si ens quedem amb el primer pla, Dami, em sembla que no, malament, perquè no és...
No és tot oro el que reluce, diuen, no? Pues bueno, claro, és un preu simbòlic, però el que fa el Banc Santander és assumir totes les pèrdues, tots els deutes que té el Banc Popular, que pugen molts de milions d'euros. No sé, penso que pot arribar als 7.000 milions d'euros el deute del Banc Popular. I ho assumeix el Banc Santander.
Què va passar? Doncs que el Popular va tancar, diria que dimarts, les seues portes. Va tancar les seves portes i va dir no tinc liquiditat, no tinc diners per demà obrir les portes.
Va tancar abans de dir-ho, perquè si ho diu i després tanca, malament rai.
Va tancar portes, va fer una crida al govern espanyol d'aquesta situació. El govern espanyol doncs va avisar ja al Banc Central Europeu, a la Unió Europea, que va començar a moure fils i en la mateixa matinada, a les 7 del matí, la filla de Botín, per entendre'ns, Helena Botín, firmava, signava... Anna Botín, perdona. Signava ja la compra del Popular per un euro. Ara bé, què significa això? Què és el que suposa? Doncs que tots aquests accionistes, fins i tot aquests que van participar en l'ampliació de capital ara fa un any, amb un anunci amb Pau Gasol a la portada, doncs que han perdut els seus diners.
Aquesta és la part negativa. La part positiva, pues, que els inversors perden, però la gent que tipus un depòsit de diners, una llibreta, pues, no perden els seus estalvis. I també, part molt positiva, potser pels que no som, en este cas, parlo per mi, clients del Banc Popular, que no mos costarà als contribuents espanyols, no mos repercutirà la despesa esta dels 7.000 milions d'euros que assumirà el Banc Santander. Hi ha bones notícies i males notícies. Aquí bueno, sortiran perdent pobres els inversors, però bueno, los de a pie no mos repercutirà com va repercutir. Pues,
Exacte. Bé, seguim avançant amb més qüestions. Anem ara, com dèiem, a parlar d'Andalusia, on hi ha una proposta perquè els estudiants només paguin el primer curs de la carrera si van aprovant totes les assignatures. És a dir, pagaran la matrícula de primer i a partir d'aquí, si atrauen un 5 en totes les matèries...
Un 5 raspadet ja
aprovant serveix per no haver de pagar gairebé més, per entendre'ns. És a dir, que no pagaries els crèdits universitaris, per entendre'ns.
Bueno, me sembla una iniciativa fabulosa. El que passa és que, per exemple, per què Andalusia es pot fer i altres comunitats autònomes, en aquest cas Catalunya, això no es pot fer? Perquè això, per més que costarà 29 milions d'euros a les arques de la comunitat andalusa.
Sí, correcte, correcte. I el tema és que hem de dir que a Catalunya la carrera més barata costa uns 1.700 euros un any. La més barata, eh?
La més barata, molt bé.
Andalusia, 760.
No, no, és que...
Menys de la meitat. Més de la meitat. La pregunta és, no pot ser per què ho podem fer allà, sinó per què no ho podem fer aquí.
Jo trobo que... Ja.
La pregunta és a l'inversa, és a dir, no perquè ho fan allà, sinó perquè no ho podem fer aquí, no? És a dir, aquesta és la diferència. I bé, la lectura, cadascú que interpreti com vulgui i com pugui, perquè aquí també hi ha molt
gran renom. Algun motiu ha d'haver, un o diversos.
Un o diversos. En fi, és una de les notícies força polèmica. De fet, Susana Díaz, la presidenta autonòmica andalusa, doncs ha refermat aquest compromís i això també doncs, ha aixecat una mica aquell malestar, no? Perquè, i si jo me'n vaig a Andalusia a estudiar, què passa? També em financiaran... aquesta carrera, perquè això també pot ser un boom, perquè hi hagi població jove que vulguin estudiar en aquestes universitats.
Home, no? És que 1.700 euros...
O és que després, si només ets de nascut a Andalusia, ja et serveix. Aquí
1.700 euros són 1.700 euros, eh? I ara tu tens família a Andalusia, prepara'm una habitació neta que baixo. És que...
I ja està.
Eh? Home, de la mateixa manera que els mestres valencians no poden vindre a...
Exacte.
A fer classes aquí a Catalunya, exacte. Jo trobo que d'estem allò. Ara, jo no sé si els catalans poden anar a València, això ja no ho sé. Vols dir que penso que hi ha alguna cosa del nivell de català, nivell de valencià o
aquí
alguna cosa així?
Aquí hi ha una cosa que bueno, se'ns escapa de les mans, sí. I això ja no entra dins del PAC, perquè bé, el fet és que si has d'anar a viure a Andalusia, ja has de marxar amb uns quants diners a la butxaca, només pel fet que has de muntar-te des de zero tota la vida. No sé que tinguis família, que això ja et soluciona una mica la papereta, no?
Clar, perquè si el que t'estudies per la matrícula t'hauràs de gastar després amb lloguers, no?
Anem a parlar d'un vídeo, el vídeo d'aquesta setmana, en el qual hem vist a una parella, doncs, fent l'amor en un cotxe, que dius, bueno... Quina novetat,
continua,
no?
Continua. Però, un cotxe conduint.
Conduint per l'autopista, a 70-80 km per hora.
A Moscú. És que a Moscú fa molt de fred, Dani.
Hi havia d'entrar en temperat.
Igual pot ser el cotxe que no tenia l'aire condicionat, allò, i va dir, pues bueno, un apretó no tiene cualquiera, no? Però bueno, jo crec que això és lamentable, no? Un cotxe per una autopista, més que res perquè poses en perill la teva vida i la vida de les altres persones, no sé.
Perquè trobo... a més hem de dir que, clar, estava el conductor assegut al seient del conductor i la dona estava asseguda damunt, mirant com si diguéssim cap a la part de darrere del cotxe, és a dir, donant l'esquena al volant. L'home seguia conduint.
Molt perillós,
perquè molt, està, molt imprudent, això.
Tens una coseta així, un... Ai, mare! Doncs bueno, pues a part... pues en tres que hi ha paradors i hi ha d'això, no passa res.
Però la fogositat segur que els va poder, no?, en aquesta parella. En fi, bé, parella o el que fos, perquè hem descobert...
És que a part també veus, clar, la imatge està gravada pel cotxe del costat.
Per un cotxe del costat.
I allà hi havia un cachondeo en aquell cotxe, que també peligro, saps? Perquè el conductor també vol mirar que s'està perdent allí la festa,
la
no?
La festa, no?
I peligro, clar, també per la distracció dels conductors dels altres,
exacte.
No?
Exacte. En fi... Bueno.
Ha sigut viral, eh? Ha pegat la volta del món 300 vegades, este vídeo.
Exacte.
Les xarxes socials traient fum.
Traient molt de fum, i tant que sí. Escoltem, la setmana ens ha deixat un adeu definitiu d'un punt emblemàtic del centre de Barcelona, de l'eixample de la ciutat, la Model, que tanca portes, va tancar portes ahir, posant punt i final a 113 anys d'història. Avui, per cert, hagués complert l'aniversari de l'obertura d'aquest centre penitenciari. I hem vist ja performances periodístiques, podríem dir, en tot, perquè totes les televisions ja han passat per allà fent els seus programes en directe, des del Telenotícies a connexions en diverses. Fins i tot Jordi Basté va atrevir-se a quedar-se a dormir una nit a la cel·la 443 o 433, la cel·la on va dormir Salvador Puig Antich, a la presó Model de Barcelona. Bueno, tanca una presó, però bé, això es distribueix, es reordena arreu del país.
Bueno,
és una notícia del que passarà a partir d'ara, no, amb la Model.
Hi ha coses positives, coses negatives. Per exemple, augmentarà la qualitat del servei a les presons perquè els treballadors no van al carrer, sinó serveis de distribució. Però jo l'altre dia vaig veure la tele amb el tema de la gent que està vivint al voltant, que ja els han dit que...
Los lloguers, sí, sí.
Los lloguers s'augmentaran per una barbaritat, o s'adapten o van al carrer.
Això perquè, doncs, evidentment, aquesta zona, doncs, com que dona ben vistes a la presó, doncs...
Els preus eren baixos i ara, doncs, bueno, ara allí hi haurà, suposo, que hi haurà equipaments culturals, claro, se...
o edificis.
O edificis, però, claro, canviarà totalment i allò, i, bueno, sortia gent que la veritat és que fent... Clar, és lamentable, no?, que tu estàs vivint allà, que hasta ara, doncs, bueno, has pagat un lloguer, i ara, doncs, els propietaris, doncs, ja no t'espaviles
o fora.
O a la calle.
Per cert, en un d'aquests reportatges de TV3, explicava un dels veïns que té balcó i que dona a la presó Model, a la porta de la presó Model, que en una de les ocasions haurà sortir un pres que acabava la seva condemna, fora l'esperava la seva dona, i van anar corrents a un portal i van fer l'amor. Allà mateix, en un portal, segur que la fogositat no els podia aguantar més, tampoc, com los conductors. Avui, quines casualitats, quines coincidències. Però, bueno, era un fet, comentava com una anècdota, que tot el que pensem és delictiu, d'alguna manera, però també hi ha històries humanes
clar,
al darrere.
Imagina't, amb 103 anys d'història, la gent que ha passat allà les històries humanes que, detrás de cada història, de cada pres. No?
Per cert, hi haurà jornada de portes obertes en les pròximes setmanes perquè la gent, doncs, pugui conèixer per dins la Model i perquè pugui veure, doncs, una mica el rastre que han deixat grans presos, d'alguna manera. Quan diem grans em referim a aquells il·lustres presos que organitzaven motins, conflictius, populars televisivament i als mitjans de comunicació de la dècada dels 80, sobretot, on la Model va transformar-se del filofranquisme cap a la nova democràcia en maneres i conductes de com interpretar les penes de presó. Xarxes socials. Mirem què hi ha en noves tecnologies, perquè, per exemple, WhatsApp deixarà de funcionar aquest pròxim 30 de juny per a alguns telèfons mòbils, com les BlackBerry, que ja ho vam explicar, però també aquells que utilitzin versions antigues de la Windows 7, del Windows Phone 7, volem dir, i de l'iOS, en la versió 6. Això afecta, per exemple, aquells que tinguin encara un iPhone 3GS. És a dir, un iPhone d'aquests ja força antic, perquè...
Sí, sobre uns 7 anys, no?
Uns 7 anys, exacte.
7 anys o més vells. Snapchat ja havia de fer estos canvis... No, WhatsApp, perdó, havia de fer estos canvis a finals d'any, de l'any passat, però ha allargat 6 mesos per a donar temps a la gent de dir, renoveu-se una miqueta el mòbil perquè la totxana ja...
No? Ja no compensa. Ja, per tant, teniu en compte que el dia 30 de juny ja és data límit. Snapchat intenta reflotar, però no ho aconsegueix. Va intentar presentar a Barcelona, capital mundial de la telefonia mòbil, unes ulleres que bé, que el que fan és fer de Snapchat, per entendre'ns, val? És a dir, imita el camp visual de l'ull humà i ens permeten fer fotografies, es diuen les espectacles.
Doncs Barcelona, sí, entre 5 ciutats europees va ser escollida, entre elles Londres, Múnich, París i Venècia. Però, bueno, no, aquesta exclusivitat no va causar furor. I, bueno, Snapchat continua amb caiguda lliure, està triomfant. El que fa Snapchat, ara, la gent s'ha volcat totalment a Instagram, als stories, i, bueno, les ulleres no són barates, són
149 euros.
I, pues, bueno, no...
I, mira, dic que això ho van instal·lar al Mare Magnum, que durant el matí, que van instal·lar-ho, només van passar 5 persones...
I van vendre?
Una.
Una ullera per un turista hawaià.
De Hawaii.
Hawaii, que va passar a dir, ai, mira. Pues imagina't com va estar Snapchat.
No està funcionant massa bé.
Als Estats Units ha tingut una mica d'èxit, però no tampoc el que s'esperava. Però a Europa ha sigut una debacle total.
Exacte. I Apple, anem de 150 a uns quants zeros més. Apple presenta el seu nou altaveu intel·ligent, HomePod, també ha presentat l'iOS 11 i els seus nou iPad Pro i iMac Pro. Prepara la... T'agrada tot el món Apple, tu, Dami, o no ets massa?
No.
Per tant, no prepararàs la butxaca, no?
No, en absolut.
Hem de dir que el HomePod el que pretén ser és una espècie de competidor a l'Amazon Echo i al Google Home, que n'han parlat aquí, que són aquests altaveus que controlen intel·ligentment la nostra casa, i en aquest cas aquest altaveu el controlarà el famós Siri. Tindrà un preu superior als $300, per tant, feu traduccions ja econòmiques.
Sí, s'adapta... com molt bé dius, Dani, adapta la potència del so a l'espai on estàs.
Correcte.
És una, claro, imagina't, tu tindràs un sonido espectacular, no?
Això és fantàstic. iOS 11, que arriba també en els pròxims mesos, que permetrà doncs, diverses funcions i que també s'actualitzarà per tots els sistemes, per tots els dispositius Apple, no només per telèfons, ordinadors i tauletes, sinó també, per exemple, per el rellotge WatchOS o per l'Apple TV. I preus cars, els del nou iPad i el nou iMac Pro, que bé, tenen moltíssima, moltíssima velocitat, però en el cas d'aquest del iMac, l'iMac és aquest ordinador tot inclòs, tot en uno, però en versió professional valdrà uns $5,000. $5,000.
Quasi na.
Sí.
No? Quasi, $5,000 que podrien ser uns 6.000 euros.
3 mesos de treballar. 4.
depèn
de les nàmines, no? Però així un mileurista pot estar 5 mesos guanyant diners per a comprar-se un ordinador, en fi.
I, claro, sí, 5 mesos sense menjar, sense sopar, sense
res, clar, sense... Sí. És a dir, el sou íntegrament...
íntegrament dedicat
a fer... A fer vidriola. Dami, anem a acabar ja les xarxes socials recordant que tenim moltes coses a les xarxes socials de turisme per aquest cap de setmana, en especial perquè posem ja punt final a aquestes jornades del peix blau i dels fideus rossejats. Per tant... Què hem de fer a Instagram per participar?
Fotos de tapes, fotos de menús dels menús gastronòmics dels restaurants que participen a les jornades, fotos este cap de setmana a la gran quantitat d'actes que es fan allà baix al moll, fotos de l'exposició, fotos de la trobada de Bellatina, del concurs de fideus, fotos i penjades, amb dos hashtags com a mínim, Ametlla de Mar, l'oficial, i Peix Blau 17.
Perfecte, ens ho apuntem. I a compartir fotografies.
I després també, este cap de setmana, parlant de xarxes socials, tenim una... Ens visiten 9 instagramers
influencers.
Important,
eh? Sí.
Que sumen 300.000 seguidors entre els 9 instagramers. Estiran aquí, tenim la col·laboració de diferents restaurants i allotjaments que participen i que col·laboren, faran fotos, es penjaran i, bueno, suposo que els seus seguidors també les compartiran.
Les veurem, i tant. Ells sí que xalaran, ells ho passaran bé, nosaltres al peu del canó.
Nosaltres de bòlit i ells, però bueno... Jo crec que s'ho passaran bé, us ho han preparat tot un programa amb la que podran disfrutar del nostre poble, de la gastronomia i dels actes d'este cap de setmana.
Perfecte, doncs amb això ens hi quedem. Recordeu, hashtag Ametlla de Mar, hashtag Peix Blau 17 per participar. I recordeu, tapes, menús astronòmics, als restaurants i bars de la població. Dami, bon cap de setmana, ens veiem aviat.
Ens veiem aviat, adeu.